que es tornaran demà, serà ja amb el primer butlletí informatiu del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Carles Albarracín. En el comandament tècnic tenim en Miguel Soler. I tot plegats vol donar la benvinguda a l'edició 48 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Fa 3 anys que a nivell nacional es va fer públic un fenomen conegut com The Hum, un remor, un zum-zum, un brunzit. La veritat és que no sé quina paraula haurien d'emprar per aquest fenomen. Un fenomen estrany que, segons diverses publicacions, s'ha anat produint a la Terra des de fa molts d'anys, encara que el ressò s'ha iniciat d'una manera més popular o més extensa a partir de l'any 2011. S'ha, com a diríem, publicitat, no?, des de llavors. Nosaltres aquí a les Illes no teníem massa coneixement d'aquest inquietant fenomen fins fa poc, quan un oient ens va escriure demanant què sabíem d'aquest tema i si podíem comentar-li qualque cosa. La veritat és que era poc el que sabíem, però, com no podia ser d'altra manera, ens hem posat en marxa fila següent per tractar d'esbrinar què és, o millor dit, què produeix aquests misteriosos renous que ningú no sap d'on surten. I el que és pitjor, per què? Si vols, Miguel, el podries posar. És un renou com a mínim inquietant, perquè, imagineu-ho, és un renou que se sent, però que ningú sap d'on surt. Tot això dels renous aquests, dèiem, que va començar fa 3 anys, això se sent així, normalment, a l'ambient, no tothom ho escolta, però devia ser la primera vegada que se sentia parlar d'això. Era el primer pic que se sentien anomenar aquests renous? Recordem que estem fent referència a uns renous que et senten així en normalitat, sense fer ús de cap tipus d'aparells. No estem parlant de psicofonies i coses semblants, no? I que no se sap quin és el seu origen. Un renou, sí, d'origen misteriós que es poden sentir, no? I d'aquí, com no podria ser d'altra manera, a les Illes també ja els teníem.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Aquest renou se sentiria principalment, segons els testimonis, les vespres. Seria un renou de baixa freqüència, que no tothom sent, origen desconegut, i que a vegades, segons testimonis, ve acompanyat de moviments de la terra i de malestar, no? Fins i tot a la premsa s'ha arribat a parlar de suïcidis provocats per aquests renous. Però de què estem parlant? És possible això? A veure, és difícil saber realment de què estem parlant. El primer de tot seria saber fins quin punt és veritat que se senten, que es poden sentir, que si hi ha lògica o no, no? També hauríem de veure si hi ha constància històricament, a on, quan i si realment també s'han sentit a les nostres illes. Teniu coneixement de qualque cosa d'aquestes? Així que per aquest motiu, per fer el programa d'avui, hem hagut de consultar a vertaders experts per veure si ens podien dir qualque cosa que ens ajudés a treure conclusions, perquè aquests renous, segons pareix, són reals. O bé, al manco s'han manifestat a diverses parts del món, no?
Home, és veritat que aquest so sembla que s'ha sentit en diversos indrets del món i que no existeix un denominador comú que pugui determinar la seva naturalesa. Evidentment podrien ser mil coses, però no m'agrada opinar gaire. Per exemple, si no sé de què va el tema. Si és un rotllo magufo, ja t'he dit entrada que no comen. Però si és una cosa més seriosa, segur que té una explicació lògica i que tard o d'hora es descobrirà.
A part d'això, quan parles de magufo, Carles, et refereixes simplement, no, a aquestes persones que per allò, qualque manera, els agraden, que tenen passió per les ciències paranormals i semblants, no?
Exactament. Evidentment no està sectada per la RAI, suposo, però anomeno magufo a tot allò que té relació amb les pseudociències. No ho dic que quedi clar, de forma despectiva. És un concepte que circula per fòrums, pels fòrums d'internet, i que és el resultat de la combinació entre mag i ufòleg. Però, i això és important, no té res a veure amb les persones que són crèdules, és a dir, aquelles que accepten qualsevol tipus d'explicació sense cap tipus de crítica. En definitiva, un magufo divulga aquestes històries, però no necessàriament les creu. Tot i que, ben pensat, també podria ser el típic canalla que se n'aprofita d'aquelles persones.
Val, això darrer també és cert. Però personalment no m'agrada gens ni mica el to de sa paraula, no?, de magufo.
Bon vespre. A mi tampoc, francament.
No t'estava mirant a tu, eh?
jo no. tampoc t'estava mirant a tu.
Val.
No. Però no, francament és un terme que...
Mira, jo la trob lletja i despectiva en si mateixa. O sigui, jo sé que en Carles, i ho dic d'acord, fa us deia com qualsevol altra paraula sense posar-li cap tipus d'èmfasis. És a dir,
no, la veritat és que no
ho fas de manera despectiva. Però és que la solen emprar en aquests fòrums que has comentat, no sé, jo penso que molt sovint em sembla fins i tot pitjors ells que molts dels que ells mateixos s'ataquen. No sé si m'explic. Total, bé, seria un debat que no ens duria bueno, en joc, però ens ha quedat clar.
Igual no sé. És que sona molt forta, però bueno, té la seva gràcia, no?, perquè està tallada, no?, maqui, ufòleg...
Sí, tindria gràcia si s'ús que se fes de sa paraula... normalment no fos despectiva, que és el que jo he trobat que s'ha fet sempre. No?
Si fos un terme acunyat per gent de dins del món del misteri també, i no des de gent de, per gent de fora.
Que a més s'aprofiten de el seu objectiu, no? És igual, continuem amb això, que ja m'on anem. Carles, perdona.
Doncs la veritat és que de què parlàvem?
No, dels renous.
Ah, sí, dels renous, el hum, vale. Doncs això, que no veig res estrany en la història. Suposo i m'imagino que està prou verificada l'absència de possibles treballadors pels voltants, no? Doncs, per tant, podríem estar parlant d'una altra història, de qualsevol tipus de turbulències atmosfèriques o moviment geològic provocat per moviments tectònics o fins i tot de qualsevol desplaçament del magma de l'escorça terrestre. De fet, s'ha demostrat que la Terra emet un lleuger sorollet de baixa freqüència i potser, encara que no m'ho crec gaire, podria ser que últimament estigui a l'abast de gent més sensible. Evidentment, descarto de totes que sigui una epidèmia de cúfens, aquests xulets que qualque vegada hem sentit quan tenim un taponament d'oïda perquè està, per a mi, al meu entendre, fora de tota lògica.
Bé, jo penso que tampoc hi ha per què descartar-ho lo de l'epidèmia de cúfens, perquè qui sap, no?, tal vegada provocar per qualque cosa, jo no ho sé, a lo millor qualque aliment, no ho sé, per què no?
Bueno, no sé.
Sí, bueno, com sí. Un grip. pot haver una piràmide grip i mos fa xerrar malament perquè estem afònics, per exemple, no?
Sí.
Però potser també hi ha qualcuna que mos pugui afectar a l'oïda interna, no ho
home,
sé. No sé.
Ciència ficció, però no sé, no tinc ni idea.
No sé, ha sonat molt conspiranoi,
sí,
lo meu,
sí,
també.
Sí, exactament.
No, però en sèrio, podria ser. Però si només fos això, no estiria enregistrat com per ell que està enregistrat. En tenim més, no? Tenim més talls.
Sí, el primer que han sentit era d'aquí d'Espanya, de Cádiz, concretament, sí. I ara anem a un puesto que està desgraciadament de moda. Anem a Kiev.
I parlant de tema conspiranoi que he dit abans, Kiev, aquests renous se van sentir, se van enregistrar l'any 2011 i no fa falta dir res de lo que està passant a Kiev. No entrarem tampoc en això perquè altres espais a la Terra, que sí s'han enregistrat i no són tan dramàtics.
Però sí, està bé el motiu que has donat de que no és un renou d'ara de la guerra.
No,
és una cosa anterior.
De l'any 2011, igual que és de Cádiz, m'apareix que és més recent en els temps, m'apareix que és de fa poc.
Sí, i de fet, ara no ho havia dit, però fa 8 dies exactes, d'haver les 8 i mitja des de matí, en el port de Santa Maria, a Cádiz, se va sentir de Hill una altra vegada.
Ah, idò, li farem un seguiment. Mira, ja adelant, la setmana que ve seguirem parlant d'això, perquè ja veig on anem, així que... Bé, anaven amb els acúfens. Si només fossin acúfens, estaràs, Carles, o estareu d'acord que no s'haguessin pogut enregistrar com hem sentit. Però, si me permeteu, també podrien donar ser dos casos, no? És a dir, que fossin acúfens i que a la vegada digués qualque motor que fes un remor i que s'enregistrats. Podria ser també.
Sí, per què no? La veritat és que això que ha passat de Kiev no... també la vaig llegir en un article de l'ABC que parlava d'un brunzit també localitzat. Si no recordo bé si era a Cádiz o a Anglaterra. I deia que la vibració sonava una freqüència que estava propera als 10 mil·lihertz. I això, companys, dubto que pugui ser possible de captar si no és per un sismògraf. Vaig cercar una explicació més coherent al tema i vaig trobar una afirmació que em va semblar força interessant, tot i que no me la crec gaire. El que signava era un científic azerbaianès que afirmava que havia analitzat els registres d'aquests sons i és que estaven en un rang de 20 i centers i que havia trobat en la que la major part del seu espectre estava dins de la gamma dels infrasons. És a dir, que parlem de sons que no poden ser audibles pels éssers humans, que és el que havíem estat parlant abans. La notícia finalitzava dient que pot haver un munt de causes que, per les quals es generen aquestes ones en l'espai, des de les emissions acústiques de baixa freqüència, que es formen a la ionosfera, fins a terratrèmols, erupcions volcàniques o qualque vòrtex turbulent que pugui haver-hi a l'atmosfera. Ara bé, la notícia que us he comentat no parlava d'un rang de 20 a 100, sinó de 10 mil·lihertz. I estem un altre cop en la mateixa història. Aquesta vibració és massa greu per a ser sentida per una persona. Per tant, no poden tractar-se de simples turbulències atmosfèriques o de moviments tectònics quotidians, sinó més aviat de processos d'energia molt més potents, més heavy, no? Del tipus flamarades solars o d'expulsions de radiació electromagnètica. La veritat és que seria interessant saber quan se van enregistrar aquests fenòmens, perquè podríem trobar potser una correlació entre els fets i en si mateixos i un increment substancial de l'activitat solar d'aquests últims anys, no? Penseu.
Jo trobo que és molt interessant el que has dit i precisament per aquest motiu el que hem fet ha estat, Carles, fer-te cas i ens hem anat a la UIP, a la nostra universitat. Vàrem estar comentant les possibles opcions que podria ser que causava això i vàrem trobar que hi havia gent que deia que podria estar causat per un augment de l'activitat solar. Així mateix també hem pogut llegir a la xarxa que hi ha investigadors d'una associació anomenada WOSCO, que les seves sigles volen dir associació o algo semblant a Associació Mundial per a la Cooperació Científica, que encara que no sabem ben bé què vol dir. El cas és que aquesta associació i d'altres diuen que aquests estranys i desconeguts renous podrien venir o estar relacionats amb el sol, en l'activitat solar. Sí, el sol, l'astre que ens dona vida i que qualque dia pues, també ens la llevarà. I per parlar del sol, qui millor que el doctor don Ramon Oliver, que ell és astrofísic, és professor de la nostra universitat, a la vegada és investigador, ha publicat diversos estudis reconeguts a nivell internacional, i precisament es dedica juntament amb el seu equip a una cosa tan complexa, pareix, com és la sismologia de la corona solar, ones magnetohidrodinàmiques a les estructures coronals i en el comportament de l'activitat solar. Així que per saber si és o no, si té sentit això que estem dient del sol, per això tenim en nosaltres en el doctor don Ramon Oliver. Bon vespre, professor, doctor Ramon, com t'han de nomenar?
Hola, bon vespre. Ramon, m'ha pat dir.
Perfecte, gràcies. A veure, volíem demanar, perquè aquests renous estranys que estem parlant avui, els coneguts a nivell internacional com a Hume, diuen que vendrien de l'espai. Això seria possible?
Bé, t'he de dir que tu m'ho vas comentar amb aquest, i jo la veritat és que desconeixia aquest fenomen. Vaig començar a informar un poquet, però primer de tot, abans de saber d'aquest fenomen, ja te podia dir que això no pot venir de l'espai, perquè això és una cosa que se sap de sempre. El so se pot propagar únicament quan hi ha un medi material. Tu, per exemple, pots estar en una habitació i pots sentir una persona o una televisió que està a l'habitació de vora, i això és degut a que les zones de so passen per l'aire i passen per la paret, se propaguen dins aquests medis. Entre el sol i la terra no hi ha cap medi material, per tant ja directament sabem que això no pot venir del sol.
Val. De totes maneres, aquests científics d'aquesta associació que he dit abans, WOSCO, o supos que se pronunciaria així, no ho sé, o WOSCO, no ho sé, per ell que vendrien a dir que aquests renous estarien provocats perquè la magnetosfera ha perdut la seva capacitat d'aturar, d'amortir, millor dit, la radiació solar, i això fa que es fessin com a fissures per on entraria aquesta energia solar cap al nostre planeta. D'una manera més directa, més pura. Alerta que no, jo no me n'entén massa d'aquest tema, per això em volgut contactar amb vostè, no? I que així s'originaria aquest renou, és a dir, que estaria provocat per serratura d'aquesta mena d'escut protector. Això tindria sentit?
El mecanisme aquest que estàs dient segurament funcionaria de la següent manera. El sol, quan hi ha tormentes solars, mos envia radiació i partícules cap a la Terra. Això provoca aurores boreals, o provoca perturbacions a les comunicacions amb els satèl·lits, amb els avions, o sigui, hi ha tota una sèrie de perturbacions que creades precisament per l'activitat solar. Això és conegut. Llavors, el que hauria de passar és que a l'atmosfera del sol aquestes perturbacions se converteixen en so, i sense saber molt del tema, el que me cridaria l'atenció és que aquestes perturbacions arribassin només a un puesto, perquè això sí que és cert, que el remor aquest que se sent, aquest renou, se sent a un puesto molt concret, a un lloc molt concret, i no se sent a lo millor a 10 quilòmetres d'aquest lloc. I això és el que me cridaria molt l'atenció. Això me fa pensar que és una cosa bastant local a nivell de la Terra i que no té res a veure amb el sol.
Val. Després també varen estar comentant, també ho he trobat a la xarxa això, qualque cosa relacionat amb les ressonàncies Schumann. Això podria també tenir qualque sentit? O estem parlant de lo mateix?
Ressonàncies, què més?
Schumann, li diuen. Schumann.
Això és una cosa que per jo és desconeguda.
Val, perfecte.
No ho havia sentit mai.
Val, i això miraré de tractar d'ampliar la informació respecte a aquestes ressonàncies, i me tornaria a posar en contacte amb vostè per poder tractar-ho, no? si li sembla adequat. I una altra de les teories que jo li estic fent una espipellada de les teories que he trobat per la xarxa i que pareixia que podrien tenir qualque sentit, les més absurdes evidentment les han descartades. Una altra deia que l'heliosfera està s'enfregada per una mena de nígul interestel·lar, que ja me sona raro, que tal vegada podria pertànyer a qualque sistema solar proper al nostre, i que aquesta fregada podria provocar aquest so, no? A part d'anomalies en el nostre planeta i en els cossos que volten el nostre sistema solar. Això podria tenir també qualque tipus de sentit o no, tampoc?
Se m'ocor que encara menys sentit.
Val.
Perquè aquí hi ha un problema d'energies. La idea seria la següent. Hem xerrat de l'activitat solar. L'activitat solar provoca una perturbació que té una certa energia.
Sí.
Aquest altre fenomen té una energia molt més baixa, i per tant el seu efecte damunt la Terra és menys preable.
Val, per tant també ho podríem descartar. I com hem comentat, com ha dit vostè, no havia sentit anomenar aquests estranys renous que bé, que va sortir a la premsa, ja fa anys que surt això. Per lo que li he dit, a vostè, com a científic, com a astrofísic, com a físic, se li ocorreix qualque sentit lògic en aquest fenomen o qualque història o no té cap tipus de no sé, de suposició?
Sí, jo he llegit un poc, no conec massa el tema, però per lo que he llegit pareix que, per exemple, una tuneladora que està funcionant i fent un túnel podria crear vibracions que poden convertir-se en renou, o una indústria. Hi ha diferents activitats humanes sempre en el final que poden crear aquest renou. S'han de pensar que, per exemple, vaig veure un cas en el qual els renous començaven a mitjanit fins a les 4 de la matinada.
Exacte.
Això té una regularitat molt associada a l'activitat humana. El sol no té aquesta regularitat.
Clar.
Per això penso que hi ha qualque activitat humana darrere. Però també em va estranyar d'una altra banda que en aquests estudis això seria molt fàcil saber si a prop d'una ciutat o d'un poble hi ha una tuneladora, no? I doncs aquestes connexions no s'arribaven a fer, i això és el que em va estranyar molt.
Ja també, i més trobant-lo a premsa, que podríem catalogar com a seriosa, vull dir, no estem parlant del diari no sé què, estem parlant de premsa a nivell internacional seriosa. Jo també això em va cridar l'atenció i per això hem volgut tractar una mica d'aprofundir dins el que és aquest estrany fenomen, precisament per això, perquè encara no se li ha donat cap resposta coherent. Totes maneres, el tema del sol, del tema de les espatlles és fascinant, tot el tema aquest de les tormentes solars i això. Així que ens agradaria convidar-li en el nostre programa qualque dia per dedicar-li més temps. No sé si aquesta temporada ens donaria de temps, però si no, per ser propera, just després de l'estiu, estaria molt orgulloso si ens pogués visitar, Ramon, un vespre per parlar precisament de sol, no? Que és que he dit, ens dona la vida, però també mos l'acabarà llevant, no? O sigui, de fet, aquesta setmana, crec que va ser dimarts passat, això a Xivatres, els companys d'aquí, varen parlar d'això, de que el dia que el sol s'apagui, tot això s'anirà fent orris, no? Mos acceptes la invitació a venir en el nostre programa?
Naturalment, jo estic encantat i a la vostra disposició.
Idò, moltíssimes gràcies, don Ramon Oliver, estirem en contacte i moltes gràcies per la seva aportació.
Gràcies a vosaltres, bon vespre.
Adéu, bon vespre, gràcies. I d'en principi han de descartar el motiu solar, però no podem deixar de banda que, segons, com he dit, la premsa seriosa, aquest renou són un fenomen real. Quan dic seriosa em refereix a que no és una cosa que diguem nosaltres. Ho dic perquè ha sortit publicat a La Vanguardia, per exemple, a l'ABC, i fora de les nostres fronteres, a la BBC, en el Telegraph, o en el Bristol Post. I ara m'estic referint en el Bristol Post perquè Bristol és una ciutat important anglesa, és molt famosa per la seva universitat, per altres coses també, i a Bristol va ser un dels primers indrets en el món on primer es va popularitzar o donar a conèixer aquest fenomen conegut com The Hume. De fet, ten per mi que el nom li varen batiar The Hume allà. Hume vol dir una mena de zum-zum, no? I allà diuen que va començar aquest fenomen als anys 70 del segle XX. Personalment he estat un parell de vegades a Bristol. Una d'elles vaig estar visquent-hi una temporadeta, era en els principis dels anys 90. L'any passat també hi vaig ser, per exemple, menys temps. I en cap de les dues ocasions he pogut escoltar res, no he trobat absolutament res. I què hem fet? Idò, hem anat a cercar qualcú que hagi estat allà, que hagi viscut allà també, i bé, hem anat a qualque persona és inquiet, és una persona que es fixa molt en les coses i que més ha viscut a Bristol, com és el cas d'un bon amic d'aquest projecte anomenat Font de Misteris, que és en Coque Sainz. En Coque és cambra de televisió de professió, de fet ha estat treballant en aquesta casa, però les circumstàncies li han fet haver de viatjar. És un tio molt vàlid que ha trobat una feina fora de les nostres illes, i amb una d'aquestes, en el seu periple, va estar visquent a Bristol. Així que li han demanat per aquest ordre si havia sentit aquest renou, si ho havia llegit a premsa, qualque cosa, i si en les seves amistats angleses qualcú li havia comentat qualque cosa en el respecte. I això és el que mos ha dit.
Pues no, la verdad que no, 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 no he oído nada al respecto. No, he leído prensa de esta, bueno, que te regala gratis en tal, pero la verdad es que no, no sobre ningún, de este no, no he oído nada, la verdad. No, no, he conocido a mucha gente allí, pero no, nadie me ha hablado de este tema.
Per tant, encara que surtin a premsa, pues, parell que són molt esquius, no? Aquests renaus, no trobau perquè surti i bé. Però realment s'escolten i són reals, són imaginaris, no ho sé. Feim la primera aturada per la publicitat i tot d'una continuem a Font de Misteris amb més renau d'origen i finalitat també desconegudes, no? Els cinquetans brunzits anomenats Humes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tito Fuster.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a la sintonia d'IB3 Ràdio parlant dels anomenats Hum. Recordem que diuen, així surt a la premsa, que són uns renous inquietants i d'origen desconegut, que no se sap massa cosa d'ells. De fet, tampoc se pot saber exactament quan es produeixen. Diuen, ja ho hem comentat abans, que normalment és més de cap a la matinada. Podríem dir que entre les 12 i les 4. Hem contactat amb en Pedro Ripoll, ja l'hem tingut en el programa. En Pedro Ripoll és un misser, és advocat, a part d'aventurer en mayúscules, no? Recordem que va travessar en Piragua amb un company seu i Rem tot l'oceà Atlàntic, ells dos tots sols, sense ningú més, cap ajuda directa. Ja el vàrem entrevistar, ho podeu cercar a la nostra plana web. I a part de tot allò que ens va contar i de la part més misteriosa que pogués saber en aquest tema, i avui volíem parlar del tema dels renous, que crec que pot ser interessant la seva possible vivència. Per què? I de molt fàcil, si aquest renou és realment estrany, si no tingués cap origen normal, no? Se me'n venen al cap un parell d'indrets, podríem dir quatre en el cap, on podrien ser audibles d'una manera diguem estranya, sense sentit, no? Un seria les zones àrtiques, de totes maneres allà per que cada vegada hi ha més presència humana, però encara així també seria estrany. Un altre indret podria ser enmig del desert, com podria ser el Sàhara. Un altre podria ser unes muntanyes molt altes, com podria ser a l'Everest, en els Himalaies, i un altre enmig de l'oceà. I doncs, aquestes tres darreres de les que he comentat les ha fetes en Pedro Ripoll. com he dit, un aventurer en mayúscules. Bon vespre, Pedro, com estàs?
Molt bon vespre, com estàs, Gemma?
Bé, gràcies, gràcies per atendre una altra vegada la nostra cridada, perquè te volíem demanar, tant quan vares atrevessar el desert de Sàhara com quan vares atrevessar l'oceà Atlàntic a rem en piragua sense motor, i com també vares estar a l'Everest un mes tot sol per allà, clar, són tres situacions totalment distintes, diferents, de solitud. Te volíem demanar, vares sentir cap renou estrany d'aquest que m'ha estat comentant, cap remor que no sapiguéssiu o sapiguessis el seu origen?
Doncs mira, la veritat és que són tres situacions en les que, bueno, vaig a estar algunes sol i algunes altres amb companys, i la veritat és que no recordo aquest soroll, aquest efecte natural o sobrenatural, si vols, no el recordo en cap dels tres. És més, de vegades el silenci és tan fort, és tan intens, que es sent un silenci ensordecedor, no? És a dir, que et preocupa, no? Dius, o sigui, s'ha aturat el món, s'ha aturat tot a l'univers.
Ha de ser interessant tenir aquesta sensació. No sempre se pot aconseguir aquesta sensació. Sempre, bueno, hi ha remors.
És veritat, és veritat. No es aconsegueix fàcilment, però de vegades t'impressiona de tal forma que et dona, ja et dic, et dona por. I bueno, ara, és veritat que és molt agradable també, perquè, bueno, saps que estàs en una situació temporal, molt aïllat, amb un entorn espectacular, sigui a l'Himàlaia, a la zona de l'Himàlaia, o al desert del Sàhara, que vaig estar amb el nostre cosí Rafael Feliu, etc. Després, creuant a l'oceà, des de Tenerife fins a l'illa de Barbados, al Carib, no?, que vam estar dos mesos navegant el meu company Pancho Francisco Corcillo, i va, són moltes hores, són molts dies, i moltes vegades de tormenta o de tranquil·litat, és veritat, però no, aquest no he sentit aquest fenomen.
És molt interessant, perquè, més clar, si juntam aquestes, només aquestes tres experiències, perquè sé que en tens més, si juntàssim aquestes tres experiències, tenim quatre mesos, més o menys, diem un dia baix, d'haver estat a indrets on no hi ha activitat humana. Per lo tant, se suposa que si aquest renou fos freqüent i habitual, se suposa que per qüestions estadístiques a lo millor haguessis pogut tenir l'experiència d'haver-lo escoltat. Bé, nosaltres seguirem cercant. Pedro, moltes gràcies. Tornem recordant als nostres oients la teva entrevista, la teva meravellosa i fantàstica entrevista, que a més vàrem tenir moltíssimes de respostes per part dels oients, que els hi van encantar, també un munt de comentaris en el Facebook. És que va ser molt bona. M'apareix que la tornarem a posar el link directe a la teva entrevista. Pedro.
Doncs serà un plaer. Estaré molt atent per les properes aventures o escapades, per veure si tinc coneixement i et diré coses.
Perfecte. Pedro, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Igualment, bon vespre. Gràcies.
Adéu.
Ara, per semblança amb el fet, tenim una història molt curiosa, no? Són unes obres estranyes, devien provocar un fort remor, un renou impressionant quan les estaven fent, però encara, després d'haver fet aquestes obres, el renou que fa és encara pitjor, és encara més estrany. També surt de la Terra, de dins la Terra. Estem parlant de la soberbi de l'espècie humana, que tampoc sabem bé en quina finalitat se va fer aquesta obra majestuosa. Borja.
Bé, per recordar aquesta història hem de viatjar fins a Rússia, fins a Saurs, en aquell temps. Ens situem a principi dels anys 70 del passat segle, a prop de la ciutat de Zapoliani. Allà se va fer una perforació, una prospecció científica, que pretenia traspassar l'escorça de la Terra, que en aquell lloc és de més 30 quilòmetres de profunditat.
I què és el que va passar amb aquesta perforació?
Bé, arribem a 10 anys després del començament. Es Pou de Cola, com se coneix aquesta obra enorme, ha arribat a superar la profunditat de 9.683 metres. És a dir, se despou Berta Rogers d'Oklahoma. I per què aquesta comparativa? I doncs perquè tradicionalment s'ha cregut que en realitat el motiu principal, la finalitat principal, era que tenien els russos, era fer un pou que superàs els americans.
La típica història, perdó, una mica de la Guerra Freda, com la carrera espacial, etc.
Efectivament.
No?
Però aquesta vegada amb un component, en principi, bastant misteriós. A l'any 1983 s'arriba a la profunditat de 12.000 metres. Vos imagineu? Idò, en aquest moment se produeix un desastre, un esbocament que impideix als treballadors continuar a aquesta profunditat i que els obliga a retornar als 100.000 metres per poder continuar. I així arribam a 1989, moment quan s'aconsegueix el màxim de profunditat. Aquesta és la res d'especial, la xifra de 12.262 metres.
I ja és en aquest moment quan es Pou de Cola adquireix la seva popularitat.
Sí, és en aquest moment, però no pel motiu que se podria pensar, la seva nova profunditat, sinó per unes proves de so que se van fer col·locant un micròfon allà baix. I imagineu com se baixa l'equip, temperatures de més de 180 graus, i els científics comandats per el doctor Azakov esperant, escoltant. I, segons pareix, la primera cosa que se sent és com una espècie de crit humà, que pensaven, en paraules del propi Azakov, que provenia del mateix equip de so. Però van comprovar més tard que aquest renou, que ja no era un sol crit, sinó una gran quantitat de veus entremesclades, com enmig d'un terrible sofriment, provenien, teòricament, de les profunditats del pou. Serien, dit, si voleu d'una altra manera, una espècie de renous del propi infern.
A veure, són uns renous certament inquietants. L'altre dia, preparant el programa, comentàvem així, mig en broma, que recordaven aquella psicofonia que vàrem escoltar fa un parell de setmanes d'en Germán de Argumosa, aquella psicofonia que precisament tenia el nom de psicofonia de l'infern, no?
Sí, i la veritat és que com més ho escoltes, més inquietant resulta. Si voleu, ho posam, a menys que li pareixin els nostres oients.
Sí. Hem de pensar que estem suposadament escoltant el soroll que surt d'un forat de 12 quilòmetres de fondari fet a Rússia, on evidentment no hi havia ningú.
Suposam que no hi havia ningú a 12.000 metres de profunditat.
Val? Què trobeu d'aquest tema?
Que no és possible, és mentida.
Jo penso una altra cosa.
Oficialment o racionalment hauria de ser impossible.
I dels russos d'aquella època, perdó, no te pots creure res.
Això de més. Però jo me sona com si quan agafes una a la mà i sentes la mà a l'orella quan ets nin, en les caragoles, que te les poses, com si sentís el remor de la mà.
Sí,
a lo millor se produeix un fet d'aquestes característiques. A lo millor podríem anar a qualque banc des que tenim a les nostres illes, ficar un micro, ja adelantam que 12.000 metres de cable no els tenim,
no.
Però no deixa de ser inquietant.
Què és, rotllo intraterrestres o què?
Bé, ara anem en sa polèmica, perquè evidentment n'hi ha.
Sí, no va
quedar així.
Podria recordar, Borja, sa polèmica damunt d'aquest renou i en el mateix pou, no?
Clar, sa polèmica gira entorn a que, a part de ses declaracions del doctor Azakov, hi ha coses que no han dit. Xerrava d'éssers alats a l'interior de la Terra, que més xerrava en rus. Que, clar, això no té gaire credibilitat, com és lògic. Per tant, s'ha pensat, sobretot darrerament, que tot això no és més que una broma de la comunitat científica. Lo cert és que avui en dia el Pou de Cola està abandonat, suposadament per falta de fons. I lo més curiós és que l'octubre passat s'havia de començar una nova prospecció per superar la profunditat de Cola, un projecte internacional amb més de 23 països participants en la pretensió de perforar l'escorça, però aquesta vegada des de la mà, on se suposa que és més fàcil. No tinc més dades de moment, supos que en so pas estens, a mesura que vagin avançant, una més informació, però bé, queda dit.
Sí, podríem tornar a escoltar-los.
Sí, perquè va una vegada més.
Sí, siguin realitat o mentida,
Ja, quina profunditat
volen superar 12.000 metres.
Això, n'hi ha màquines, o sigui, n'hi ha instruments que puguin resistir la temperatura de...
Ja, per la mateixa, potser per aquest motiu volen fer dins la mà, no ho sé. Però bueno, demanat...
És igual, és el mateix.
Sobrefondida de la mateixa, i és cert que es pot qual està abandonat.
No, però dic que estigui sí. autorefrigerat per aigua. En tenies aigua tot estens, podríem fer un circuit d'aigua. A lo millor, no ho sé, podríem una... parlar amb un geòleg per...
Podria ser una possibilitat.
Tenim bons geòlegs també a la nostra universitat. Exacte. Podríem contactar amb qualcú d'ells i li demanem.
Sí, sí, n'hi ha molt bons.
Precisament.
Sí, sí, sí. Sí.
Apunteu, Sergio, si vols, gràcies. Tornem a escoltar aquest renou, suposadament, de l'infant. Estem parlant de l'infern, no? Per tant, aquest so podria tenir relació amb un altre que parla directament sa Bíblia, ses anomenades i temudes, no? Ses trompetes de Jericó. Sergio.
Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de un cerco de 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, acogió amistosamente a los exploradores israelitas y no pareció con los rebeldes. D'aquesta manera resa, mai millor dit, la Bíblia, Hebreus 11:23. Per conèixer aquesta història, ens han d'anar fins a l'època de Josué, segons es conta el llibre sagrat. Allà, al voltant de Jericó, veiem com els israelites aconseguiran entrar a la terra promosa, després de caminar durant 40 anys per el desert, i que ho aconseguiran després de fer sonar aquestes trompetes. Amb el so, les parets cauran i Jericó tornarà a les seves mans. Aquí ens podem demanar una cosa molt important. Com és possible que el so de 7 trompetes puguin fer caure unes parets i quasi la ciutat sencera? Sobre aquest fet hi ha diverses teories. En primer lloc, tenim l'opinió dels experts que van pensar que un terremot la podria haver fet caigut. També tenim investigacions que xerren del mal estat d'aquestes parets i també investigacions d'alguns experts que diuen que la ciutat ja estava buida durant aquest succés i per suposat també hi ha gent que pensa que realment va córrer el miracle i que les trompetes enviades per Déus van fer caure la ciutat de Jericó. Per cert, una curiositat, Jericó vol dir la ciutat de les Palmes, con la mateixa palma.
Tu també, sempre dones toque de mal rotllet, eh?
Perdona, Sergio. Sergio, això podria tenir una explicació ben senzilla. Els físics l'anomenen ressonància mecànica i succeeix quan un cos qualsevol, que és capaç de vibrar i està sotmès a una vibració periòdica semblant a la seva, pot tenir una progressiva ampliació vibratòria del seu cos i pot desencadenar un col·lapse total del mateix. Això va passar al 40 al pont de Tacoma, a prop de Seattle, que se va enfonsar, i també al 2000 al Millennium Bridge de Londres, que la freqüència dels passos dels vianants van entrar en ressonància amb el pont i van tenir que tancar-lo 2 anys per evitar un altre desastre com el de Tacoma. Per cert, que tu i jo vam passar per allà.
Sí.
Te'n recordes?
Sí.
Que vam fer...
Fes gràcia sí, exactament, de canviar.
Sí, sí. I ara, sí, sí, ara perquè... la pregunta seria si els hebreus comandats per Josué fa quasi 3.000 anys coneixien aquest principi físic i eren capaços d'aplicar-lo.
Hombre, jo...
Seria interessant que sí, que el coneguessin.
Ah, podria ser.
Jo
crec que sí, perquè la ressonància directament acompassada pot provocar aquest tipus de caos, no? De fet, quan feien la mili, te feien rompre el pas, precisament, per aquest motiu, quan passàvem per damunt d'un pont. No record quan li deien, que quan tot duiem el pas igual, no? I havien de rompre el pas. Clar, imaginem tota una companyia enfonsada per un pont simplement per caminar amb un ordre plestervert. I precisament quan vàrem estar a Londres vàrem fer la gràcia de canviarem el pas, sí, sí, no sigui cosa que això mos passi per ull, no?
Bé, també hem de dir que aquestes trompetes de Jericó, Xema, desgraciadament, es van tornar a sentir i no fa molt d'anys. Concretament, durant la Segona Guerra Mundial, perquè els coneguts avions Stuka duien una sirena que sonava quan es passava per damunt la població per atemorir-la. Aquestes sirenes, que eren anomenades trompetes de Jericó, sonaven, i si vos podes, ara ho escoltam, d'aquesta manera. Imagineu-vos quin horror.
No, això sí, sí. A més, ja m'ha vengut ara en el cap els renous també que feien les bombes nazis, ja varen veure també la SV-1 que també feien aquell so característic. Què volies dir, Borja, que estàs fent senyes?
No, sí, per complementar el que estava contant en Sergio. mentre ho preparaven, se'm va venir al cap les novel·les famoses d'un Sven Hassel, sobre les quals, per cert, hi havia bastanta polèmica, si era un impostor, o si realment va estar a la guerra i demés. I me vaig a recordar d'una, concretament, de la primera, de la Legió de los Condenados, on fa referència a una arma...
Que diuen que és la més real, en teoria.
Sí,
que
seria la novel·la real, les vivències reals. Bé, la qüestió...
Ja tindríem un enigma literari.
Sí, sí.
Acabarem parlant ara de Cervantes.
I de xerra d'un arma que tenien els russos, que popularment era coneguda com Organo de Stalin. Seria com un complement sonor i immortal en els estucar alemans. Si voleu, també ho poden sentir.
Sí, clar. Borja, podries explicar un poquet què és això?
Sí, ara no recordo el nom tècnic d'aquesta arma, però perquè tots se facin una idea, era una gran bateria de canons, imagineu, desenes de tubos, de canons un darrere l'altre, imagineu, cada canó seria com un tubo d'un orgue d'iglesi, i cada dispar seria com si pitjassis una de les tecles, però en lloc de sortir música celestial... podria ser que sortís mort, que és bastant diferent.
Infernal.
De fet, avui en dia se segueix empleant, no exactament igual, però sí que funciona.
Aquests renous també fan molta més por. Ho deixam aquí. Deixam aquí, si vos sembla, el tema de renous. Si hi ha consens, la setmana que ve podríem seguir, perquè crec que podem treure molt més respostes, no?, en aquest enigma dels sons, i també veure els sons que tenim aquí, que d'antic teníem aquí, i que molt d'ells, remors estranys, com deia en Costa i Llobera, crec que pot ser molt interessant. Si un cas, ara podríem, Sergio, per recomanar, doncs podríem recomanar la bibliografia, per cert, per associació. Això d'avui també ha hagut molta cosa que ha semblat de cine, no? Com el llibre que estem sortejant aquesta setmana.
Sí, a més del llibre que sortejam aquesta setmana, Breu història del cinema, de Javier Matasant, de Leonard Muntaner, recomanen també els dos volums de Crònica de l'altre lado, del nostre company Isaac Martínez, on podeu trobar renous, fins del món, criatures impossibles i un bon grapat de misteris repartits pel nostre planeta. Els dos volums estan editats per Lulú i es poden aconseguir via a través de la pàgina web www.lulú.com en format físic o bé a través de www.amazon.es en format digital. Ja per acabar, dos títols més. Me llama poderosamente la atención, de Lorenzo Fernández Bueno, editat per Timón Mas el 2013, i Incógnita, un viaje en busca del misterio, el llibre més recent en Frank Contreras Gil, editat aquest mateix 2014 per EDAF.
Escolta, el llibre de Isaac, te'l duen amb un dron? És d'Amazon o encara no?
No ho sé.
L'havien de demanar a Isaac.
No, però si el comprador és d'aquí, podem fer que te'l dugui que te veiem en persona.
Ah, molt bé.
Qual...
I signat.
I signat, sí.
Vinga, fem la darrera aturada i tot d'una continuem a Font de Misteri, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Hola, digno doctorcito. Póngame Radio Caracol, que quiero bailar con usted y con un Melchor.
Patuarell, Nelly Caroline, estoy cansado de riquitón.
Yo contigo, Nelly Caroline, bailo lo que quieras.
¡Sí! Aviso navegantes, yo solamente escucho la bambola de Metro Radio con Joan Bausa. Gracias. Soy Ticho.
A IB3 Radio, la bambola, amb Joan Bausa. Diumenge a les 9 del matí.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
I d'ara farem la teva secció, Sergio, les xarxes, totes les que tenen relació amb els renous estranys, els deixem per la setmana que ve. Anem amb el que m'has comentat.
I de començar amb una pregunta que ens fan sobre una publicació que van fer al Facebook aquesta setmana. Dia 5 de maig vam recordar que Jovellanos feia 212 anys que havia arribat a Mallorca per ser empresonat al castell de Baibà. I varen dir que havia alguns misteris que relacionàvem amb aquest joc. Bé, bàsicament ens varen demanar sobre quins eren aquests misteris del castell de Baibà i Jovellanos.
Jovellanos, que era asturià, com bé mos va fer saber una oient del programa, a la qual saludam. No hi ha temps per aprofundir lògicament en aquesta història, prenent nota. Al igual que el programa d'avui ha sortit un missatge que mos vareu enviar, d'aquest també en sortirà un altre, està clar, perquè aquí diu que en Jovellanos s'apareix pel castell, no? Bé, he dit que no diria res. Tu, Borja, també vol dir qualque cosa, no?
Bé, i aquí som, sí. Sí, el fantasma en Jovellanos se suposa que s'apareix des del moment de la mort, des del 1810. O sigui, és un fantasma que fa estona que està per allà. Ja i que no és un fantasma...
Dret real, dret adquirit.
Sí, sí, devia estar, només dic que devia estar tan còmode en el castell que després de mort... vol seguir estant allà. Hi ha més coses que direm un altre moment.
Sí, vinga, que és una suggerència programa. Vinga. Sí.
Bé, també tenim una altra suggerència programa. En aquest cas, en Llucia ens demana si podríem fer un programa sobre plantes i arbres màgiques a les Balears. Bé, també ens demana, Txema, que quin creiem que és el més màgic d'aquests arbres.
A veure, independentment del que puguen creure qualsevol de nosaltres, jo crec que un dels més almancos reconeguts és, sens dubte, el vimer de Manacor. Ara per juny és el moment de l'any que agafa protagonisme per lo dels nins trencats, que es diu que tenen en castellà són els que tenen hèrnies, no? És un ritual ancestral, val la pena aprofundir també amb ell. Ara se m'en ve un altre en el cap, una usina que te feia aparèixer una altra banda que tenia una capacitat que era el follet, no? Però no nota, les falgueres també per aconseguir els dimonis bollats i semblats. Vinga, queda apuntat.
Txema, acabem, com sempre, recordant ràpidament les formes de contacte amb el programa. En primer lloc, ens podeu trobar a les xarxes socials de Facebook cercant Font de Misteris i Twitter cercant @FontDeMisteris. També us podeu fer arribar els vostres comentaris al correu del programa fontdemisteris@ivetesradio.com i tornar, com sempre, recordem escoltar els nostres programes a www.fontdemisteris.com.
I recordar que qualsevol que interactuï en altres mitjans aquests sistemes que mos ha dit en Sergio pot aconseguir el llibre que estem sortejant aquesta setmana. Ara sí. I hem arribat en el final del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona inquietant i agradable, no? I que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara vos deixarem amb una mica de música, una música que ja que hem parlat d'estranys sons, de l'infant, de la Bíblia, de les trompetes de Jericó, i com us ha dit en Pedro Ripoll, no? De silenci, que ha mencionat ell. I de tenim una meravellosa cançó, Sound of Silence, no? En aquest cas hem triat una versió diferent, semblant a Gregorià. L'original va ser la cançó que va fer famosos precisament en Simon & Garfunkel. És una cançó que van compondre quan s'ha assassinat d'en JFK. Poca cosa hem de dir d'aquesta cançó. Però a vegades, massa sovint, veig que hem d'aprendre a escoltar, a no deixar-nos dur per l'habitual, escoltar a qui tenim de vora, sobre veure els senyals que tenim en el nostre davant. No ho penseu, no? I tampoc fer silenci respecte a segons quines coses, no? Ara estic pensant en aquelles nines segrestades. Bé, és igual. El son del silenci, Sound of Silence. Bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.